l'Infovespre.
Bona tarda, és dilluns 22 d'octubre de 2018. Obrim l'informatiu parlant de salut perquè el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem ha preguntat al govern de la Generalitat per l'estat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. També perquè avui ha començat el CAP de Calella, igual que en tots els CAPs de Catalunya, la campanya de vacunacions contra la grip. Aquest any amb l'objectiu de fer un èmfasi especial en què es vacuni el personal sanitari. De seguida ho expliquem tot plegat abans, però ens presentem. Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Ell també els controla els tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. En uns minuts tindrem a la portaveu adjunta de Catalunya en Comú Podem a l'Infovespre, a qui li preguntarem sobre les qüestions que han registrat els comuns al Parlament de Catalunya. I més coses, avui ha arrencat la campanya de vacunacions contra la grip que s'allargarà fins al dia 15 de desembre. Es vol donar cobertura vacunal als anomenats grups de risc, entre els quals hi ha la gent gran, malalts crònics, embarassades i personal sanitari.
Salut vol que augmenti el nivell de cobertura vacunal entre els professionals sanitaris perquè es tenen dades segons les quals l'índex de mortalitat, com a conseqüència de la grip, baixa als centres on el personal es vacuna.
L'augment del salari mínim interprofessional és una de les mesures més mediàtiques del que ha transcendit fins al moment del pressupost que prepara el govern espanyol del PSOE. Sobre això s'hi ha pronunciat avui el president de Pimec Maresme, Joan Pera, en una entrevista al programa La Ciutat.
Aquest matí Pera s'ha mostrat favorable a l'augment del salari mínim perquè entén que això incentivarà el consum i podria generar també nous llocs de treball.
I ja hi ha noves dates de projecció per veure el documental Octubre aquí a Calella. Serà els dies 3 i 4 de novembre quan es podrà tornar a veure la Sala Mozart el llarg metratge que mostra com es va viure el referèndum a la ciutat i fa una valoració amb tots els actors implicats.
El seu director, Ernest Vila, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que ja hi ha dates previstes a altres ciutats de Catalunya i que faran un acte de presentació al documental a Waterloo, on volen comptar amb la presència del president Puigdemont.
I ha estat un cap de setmana farcit d'activitats solidàries i benèfiques, gairebé totes elles amb l'objectiu de recaptar fons per l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. Avui en farem un repàs i en buscarem la valoració amb el president de l'entitat, Josep Puig.
I en el marc del seu tercer aniversari, el Ranxo Bonanza va celebrar dissabte una jornada solidària a benefici de la Marató de TV3, enguany dedicada a la investigació i la lluita contra el càncer. L'equipament esportiu va recaptar uns 200 euros.
El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem ha demanat informació al govern sobre la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Ho ha fet a través de la seva portaveu adjunta, Marta Ribas, a qui podem saludar ara mateix. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quines són les qüestions sobre les que han preguntat?
Doncs bé, algunes de les qüestions que més preocupen als usuaris, usuàries d'aquests centres i que la gent, doncs els nostres companys en el territori ens han anat traslladant com a problemes i per tant a partir de que eren dubtes hem triat aquesta fórmula de preguntes al govern. Sobretot és sobre aquesta preocupació evident de pèrdua de la qualitat assistencial que s'està patint pel fet de la poca inversió que hi ha en aquests centres, per l'efecte també que té l'endeutament que existeix, no? I la impossibilitat, per tant, de fer aquesta inversió, per molt que els professionals estiguin fent doncs, una tasca més que lloable. Però, clar, quan hi ha una desinversió continuada d'aquest tipus, doncs es nota això d'una banda i de l'altra també per la poca informació que existeix respecte a quins són els plans del consorci i respecte als seus propis centres i de distribució dels serveis.
I una mica també sobre l'endeutament, no?, en el que es troba actualment la corporació.
Sí, exacte. De fet, les tres preguntes concretes en si, d'una banda, és sobre quina planificació d'inversions en les instal·lacions, especialment de l'Hospital de Sant Jaume de Calella, que planificades al govern. De l'altra, doncs, sobre quina és la planificació respecte a la distribució dels serveis dins del consorci d'especialitats diverses i també dels malalts de llarga estada entre els centres del consorci, però també sobre com planifiquen des del departament o quines propostes de solució tenen des del departament per acabar amb l'endeutament tan gran que té la Corporació de Salut Maresme-La Selva.
comentava aquesta inquietud que els traslladaven des de les persones d'aquí, del territori, dels grups de Catalunya en Comú Podem. Parlen especialment de la degradació de les instal·lacions de l'hospital. No sé si els hi han dit alguna qüestió referent, especialment aquí a l'Hospital de Calella.
Sí, de fet, a veure, sí, sincerament, ens han estat explicant durant molt de temps, no?, que és el que es anava percebent, la degradació en si de les instal·lacions, però, evidentment, el que també està passant en molts altres llocs, dels equipaments, vull dir, de la maquinària, de les màquines, de tot allò que requereix d'una inversió constant, no només en renovació, sinó en manteniment, i que en molts centres de tot Catalunya s'està notant la desinversió dels darrers anys, s'està entrant en una roda perversa, no?, que cada vegada és més difícil de capgirar. Quan no hi ha ni manteniment, doncs al final acabes havent de fer una inversió molt més gran, perquè el que has de fer acaba fent és una renovació absoluta de maquinària, no?, de tot tipus, i per tant la degradació a la qual porta mantenir aquest tipus de desinversió. És des de fa temps que la gent els nostres companys i companyes en el territori ens han traslladat aquesta denúncia de la situació, i no volíem entrar en exemples concrets en les preguntes al govern. El govern és també plenament conscient d'aquesta situació, i per tant era el que demanem és una planificació estratègica, no? I quina és la planificació estratègica que planteja el govern, tant quants diners pensa destinar o fer que es destinin, no?, des de la corporació a la inversió, com també en què consideren ells que hi ha d'haver aquesta priorització de primeres inversions.
Vostès tenen alguna proposta de cara a aquestes inversions o de cara a millorar les instal·lacions de la corporació?
A veure, no crec que ens pertoqui a nosaltres com a grup parlamentari plantejar quines haurien de ser les prioritats. Són els propis professionals i els gestors dels centres els que saben millor que ningú on estan les prioritats, no?, i on les possibilitats també, perquè ja us dic que s'està arribant en alguns centres a uns nivells de degradació de la inversió que requereix una planificació amb uns coneixements tècnics importants, no?, de on es pot fer aquesta inversió d'una forma més efectiva i on és urgent i on pot passar una segona fase i es pot anar fent un bon cert manteniment i pot anar-se mantenint encara una dignitat del servei. Per nosaltres la priorització és en el manteniment de la qualitat mínima d'estàndards bàsics en qualsevol dels centres a tot el territori de Catalunya, de l'equitat, per tant, en l'accés als serveis per part de tota la ciutadania de tot Catalunya. I en aquest sentit, amb aquests valors, és que ens posem, doncs, evidentment, en mans dels que ho coneixen bé, que són els professionals i els gestors de cada centre, i del CatSalut, perquè siguin ells els que facin una planificació. Això sí, exigim aquesta planificació, i això és el que estem reclamant ara mateix en aquestes preguntes.
Per tant, el que reclamen és que el govern es fiqui en contacte amb tots els gestors, amb les persones que treballen directament en aquests centres, perquè per tal que siguin ells els que proposin, oi?
Bueno, el que reclamem és que el CatSalut, el govern i el Servei Català de la Salut facin el que els pertoca, que és governar el sistema públic de salut, i per tant que no només facin de repartidora de contractes, sinó que governin el dia a dia i que controlin què està passant en els centres i que exigeixin uns estàndards de qualitat mínims a tot arreu i que per tant planifiquin també pressupostàriament des dels propis recursos de salut, però també respecte a les prioritats en què hi ha d'haver la despesa en els centres que són finançats des del CatSalut i per tant amb diners públics, perquè no es tracta només de fer la repartidora de diners, sinó de patllar per una sanitat de qualitat equitativa a tot Catalunya. I per tant, sí, el CatSalut i el govern ha de planificar conjuntament amb les direccions dels centres, però ha de planificar no només deixant-ho en mans de les direccions dels centres, evidentment tenint en present, doncs, tot el coneixement de la realitat de cada lloc, que el té les direccions dels centres, però la planificació perquè hi hagi una equitat igual per a tothom ha de venir des del que és el govern del nostre sistema públic de salut, i això és el CatSalut. I això és el que nosaltres, com a diputats i diputades, controlem el govern de la Generalitat i que des del nostre projecte polític, doncs, tenim clar, li exigim que faci de govern també en aquests aspectes.
Precisament des del seu grup parlamentari, un dels temes en el que més s'incideix és tot el que té a veure amb la salut, amb la xarxa pública de salut de Catalunya, oi?
Perdona.
Que precisament des del seu grup parlamentari, un dels temes en els que més s'incideix és tot el que té a veure amb la xarxa pública de salut, amb el sistema sanitari.
Sí, amb el caràcter públic del sistema sanitari i amb el caràcter públic de tot allò que és finançat públicament i que no és el nostre sistema ideal, o no tot és gestionat amb uns mateixos criteris de la gestió pública, però sí que per nosaltres entenem tot allò que és finançat públicament i forma part d'un servei públic i, per tant, ha de complir amb uns mínims de qualitat, de formes de gestió, de transparència del que és un servei públic, i això qui ho ha de garantir doncs és qui aporta aquests diners, que és el govern.
És una pregunta que van registrar el 4 d'octubre al Parlament. Quin és el procediment que segueixen les consultes? Quan tindran una resposta?
Doncs, bé, reglamentàriament el govern té uns terminis per respondre a aquest tipus de preguntes escrites que li fem als diputats i diputades del Parlament, però també és cert que reglamentàriament es permeten doncs, tot un seguit de pròrrogues que el govern pot anar demanant i, per tant, els terminis acaben sent molt més llargs i flexibles del que voldríem i podem trigar doncs, perfectament com a mínim 2 mesos des que registrem una pregunta fins que se'ns respon o fins i tot més.
Doncs en parlarem un cop li hagin fet arribar aquestes respostes per escrit. Marta Ribas, portaveu adjunta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres.
I no deixem els temes de salut perquè comença la campanya de vacunacions de la grip al cap de Calella. Es recomana especialment a les persones dels anomenats grups de risc, gent gran, malalts crònics, dones embarassades i professionals sanitaris. Salut vol augmentar el grau de cobertura entre metges i infermeres perquè poden ser transmissors del virus. Les injeccions es posaran fins al dia 15 de desembre als centres d'atenció primària del país que disposen d'un total d'1.202.950 dosis. L'objectiu de la campanya d'aquest 2018 que ha posat en marxa el Departament de Salut de la Generalitat és que es vacuni el màxim de professionals de la salut, un dels grups de risc de contraure aquesta malaltia i ser-ne alhora transmissors.
La infermera de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Cristina Mas Vidal, ha admès que, malgrat les reticències de metges i infermeres de vacunar-se, la incidència de la grip entre els professionals de la salut és superior a la mitjana.
Suposo que si ara es farà tota una campanya per conscienciar doncs, aquest mateix grup de professionals sanitaris, començarem a veure-ho d'una altra manera també. Per una banda, estem en contacte amb moltes persones que són candidates a patir una grip i, a més, nosaltres de transmetre-la també, no? I no només en el nostre àmbit laboral, sinó també en el nostre àmbit personal, del nostre entorn familiar, no? Uh-huh. Aleshores, és molt important perquè són vectors de conducció prioritaris gairebé, eh? Uh-huh. A més, en èpoques d'epidèmia, si no ens vacunem els professionals, tenim aquesta probabilitat més alta de malaltir i som un grup de professionals que som necessaris.
L'objectiu és aconseguir com a mínim un 40% de vacunacions entre els professionals. Mas Vidal ha recordat quines són les altres grups de risc als quals s'aconsella especialment la vacunació.
Totes les persones majors de 60 anys, aquest seria el primer grup. Després tindríem el grup de les persones que tenen malalties cròniques. Per exemple, estaríem parlant de malalties cardiovasculars, neurològiques, respiratòries, etc. També infants aquí estarien inclosos, a partir dels 6 mesos. Uh-huh. Un altre grup tindríem el grup de les embarassades, que també es podrien vacunar en qualsevol trimestre de l'embaràs i estaria molt indicada, perquè cobriria doncs, aquesta cobertura a la mare i també al nadó.
La petició per vacunar-se de la grip s'ha de fer directament al cap de Calella. També ho poden fer la resta de persones si no formen part de cap grup de risc. Si queden dosis, ho podran fer en el tram final de la campanya.
El dia 31, que és el dia de la castanyada, a la fàbrica Llobet hi haurà 7 o 8 grups de música des de les 9 de la nit fins a les 3 de la matinada, amb castanyes, panellets, entrepans, de tot, i la gent per ballar. Ara fem un acte gran que direm que vingui gent i disfruti i puguem treure alguns diners. I llavors també tindrem una altra activitat que serà, em sembla molt, que ho anunciarem el 30 de desembre, que els de Fil de Gospel faran una espècie d'espectacle allà a la sala Montmosar de Gospel Nadales. I seran les dues últimes activitats que farem aquest any.
Aquest no era el document sonor que els volíem ensenyar, els volíem mostrar un document en el que la infermera Cristina Masvidal explicava que podien fer-ho també la resta de persones que no formen part de cap grup de risc. Si queden dosis, ho poden fer en el tram final de la campanya, precisament per evitar el contagi i també es poden prendre mesures higièniques en els llocs de treball. L'any passat, l'activitat gripal a Catalunya va ser moderada alta i la malaltia va causar 1.300 casos greus i 175 morts, dels quals més de la meitat corresponien a persones que no estaven vacunades. Fem ara una petita pausa per la publicitat i tornem.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Fas 6 anys, tria un llibre. Si els vostres fills han fet 6 anys el 2018, rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment i per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa, campanya Fas 6 anys, tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Big Mat Claramunt, solucions per tot tipus de construccions i reformes. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei. 4 generacions oferint assessorament especialitzat, materials de qualitat, servei professional i preus competitius. Big Mat Claramunt, àmplia gamma de materials per terra i parets, complements per la llar i el jardí, pintura, ferreteria, mobiliari. Big Mat Claramunt, a la Riera Cap Aspre, Calella, davant l'escola Salicru, a 500 metres de la rotonda de la Nacional 2. 93 769 06 34, i també a les xarxes socials.
Terranova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina.
La botiga Terranova CNC 27 a Pineda de Mar s'ha renovat. La nova direcció et comunica que ja ho tenim tot a punt per mimar la teva mascota, per alimentar-la, cuidar-la i posar-la guapa. Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili. T'esperem a Terranova CNC 27. Ens trobaràs al carrer Garbí 66 de Pineda de Mar, a peu de la Nacional 2.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda de Cap Aspre, Xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
57.9 FM, facebook.com/Ràdio Calella, twitter@Ràdio Calella TV.
3 minuts passen de 3 quarts de 8 del vespre. La Pimec es mostra partidària l'augment del salari mínim interprofessional que planteja el govern espanyol. El president de la Pimec Maresme, Joan Pera, veu amb bons ulls la mesura anunciada pel govern del PSOE de pujar progressivament i fins als 900 euros el salari mínim interprofessional. En una entrevista al programa La Ciutat ha explicat que aquesta mesura ajudarà a incrementar el consum i de retruc afavorirà la creació de nous llocs de treball.
Joan Pera ha parlat d'un benefici derivat en termes de reducció de l'atur, sobretot entre treballadors poc qualificats.
La mesura aquesta el que es busca és això d'incentivar el consum. És a dir, el PIB ha crescut, el producte interior brut ha crescut fins on ha crescut, i estem en el nivell d'atur que estem, que pràcticament ens trobem, quan mirem els tipus d'aturats, la formació dels aturats, em refereixo, que la formació, la gent que té més formació, l'atur és pràcticament zero ja, o sigui, la gent s'ocupa molt ràpid. En canvi, el que tenim és un percentatge d'atur de gent que sense formació, que li costarà moltíssim accedir al mercat de treball. I si puges els sous, el que estàs intentant és incentivar el consum, incentivar la creació d'ocupació perquè torni a créixer el PIB, i mirar que aquesta gent la puguis ocupar.
El president de la Pimec Maresma ha recordat que l'índex d'atur comarcal es manté per sobre de la mitjana catalana. També ha posat l'accent en la renda disponible per càpita, que hi ha a Calella, que és del 20.000 euros, per sota de la mitjana de la província de Barcelona, Catalunya i l'estat espanyol. Ho atribueix això a un sector econòmic predominant, com el turístic, amb sous més baixos que la resta.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv
10 minuts per les 8 del vespre. Condemna de 14 anys i 3 mesos de presó per un veí de Canet de Mar de 71 anys per haver agredit sexualment la seva neboda quan la nena tenia entre 9 i 14 anys. La sentència de l'Audiència de Barcelona es donava a conèixer aquest passat cap de setmana i en ella es remarca el xantatge psicològic que el condemnat exercia sobre la nena. L'amenaçava amb difondre per internet les fotografies que li feia si explicava els fets.
El tribunal certifica que el condemnat va perpetrar durant 5 anys un delicte continuat d'agressions sexuals a la seva neboda. En l'ascendència també s'explica que l'home va voler ocupar la figura del pare de la nena, que el 2010 va morir d'una malaltia. Durant el judici, la mare de la víctima va explicar que ella també havia patit abusos del condemnat al domicili familiar. La fiscalia demanava inicialment 44 anys d'internament. Un cop hagi sortit de la presó, l'home, que està pendent d'una altra resolució judicial per un cas semblant, haurà d'estar 10 anys en llibertat vigilada.
Més coses. Escollida la fotografia guanyadora del concurs que l'ella diu prou. Són 6 mans pintades de color lila que reprodueixen l'eslògan de la campanya No és no, la que il·lustrarà el díptic del protocol per l'abordatge integral de la violència masclista. El jurat considera que és la imatge que millor reflecteix els valors de la campanya, manifestar-se en contra de la violència masclista i les relacions abusives. La fotografia guanyadora és la compartida pel perfil d'Instagram de l'Escola de Dansa i Flamenc Eva Torró.
S'utilitzarà per il·lustrar el tip del protocol per l'abordatge integral de la violència masclista, que es presentarà el pròxim 8 de novembre a l'Ajuntament Vell. Aprofitant l'acte s'exposaran totes les fotografies que han participat en el certamen.
Els alumnes de tercer d'ESO dels instituts de Calella han participat també en un taller organitzat per l'Ajuntament per promoure les relacions igualitàries. Està dissenyat per facilitar eines de prevenció i detecció de les conductes possessives i violentes.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ja hi ha noves dates de projecció a Calella del documental Octubre, el reportatge que mostra com es va gestar i viure el referèndum d'autodeterminació de Catalunya a Calella. La Sala Mozart tornarà a acollir la projecció del documental els dies 3 i 4 de novembre. Després viatjarà per altres ciutats i pobles, tant d'arreu de Catalunya com de l'estat espanyol i d'Europa.
El director del documental, Ernest Vila, ha explicat que les entrades es posaran a la venda aquest cap de setmana a la llibreria El Faristol i a la cafeteria Bocas.
Les dues noves dates per projectar el documental Octubre aquí a Calella seran el dissabte 3 de novembre a les 7 de la tarda i el diumenge 4 de novembre a les 5 de la tarda. Amb aquests dos nous passes esperem que la gent, bastanta gent que es va quedar fora sense entrada, doncs puguin veure per fi el documental aquí a casa nostra. Les entrades les tindrem segurament a finals de setmana o al mateix cap de setmana, disponibles ja al Faristol i a la cafeteria Bar Walkers, al preu de 5 euros.
Ja hi ha dates previstes per altres ciutats. Aquest dijous es podrà veure al Centre de Lectura de Reus. Vila ha avançat que volen fer un acte de presentació del documental a Waterloo, amb el president Puigdemont, on hi té fixada la seva residència.
El Mercat Solidari de segona mà de l'Associació Cívica Capaspre, que es va celebrar dissabte a la plaça de l'Església, farà una donació de 2.000 euros a l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
Això gràcies a la venda de tipus d'articles que han portat solidàriament als calellencs i que permetran donar una injecció prou important als diversos programes que té en marxa l'entitat.
També s'encarrega de les sessions de rehabilitació per persones que han patit un ictus. Dilluns vinent es commemora el Dia Internacional, serà el 29 d'octubre, i a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han avançat les activitats de sensibilització com una marxa que es va fer aquest cap de setmana amb un objectiu benèfic. Es van recollir 1.300 euros que es destinaran a l'adquisició de material informàtic per utilitzar les sessions de rehabilitació que es fan a l'Hospital de Dia Rehabilitador de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
316 persones van prendre part a la marxa en algun dels tres circuits dibuixats, dos d'ells aptes per a persones amb alguna discapacitat i un de més llarg, de 9 quilòmetres, per a persones sense problemes de mobilitat. Entre els marxistes, en Joan Pons, que s'està recuperant de l'ictus que va patir amb l'ajuda de l'equip de l'Hospital de Dia Rehabilitador, el seu testimoni molt emotiu en la línia de donar ànims als afectats més joves. Pons també llança un missatge de sincer agraïment cap a l'equip de les sessions de rehabilitació.
És molt fort al principi, és molt dur. De totes maneres tenim un equip de recuperació molt bo. Jo n'estic molt content. Són els mateixos organitzadors. Bueno, hi ha gent molt jove, que és una pena, i que els hi costa molt recuperar-se. Jo m'agradaria animar-los el que pugui, perquè són moments, es passen moments molt durs. Ho sento, però m'emociono una mica.
L'espectacle Avancem Junts ha arrodonit un cap de setmana de solidaritat amb l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. El musical Vora Mar va oferir aquest diumenge un espectacle de playbacks a la Sala Mozart. A l'espera de tancar la xifra definitiva, es calcula una recaptació d'uns 1.400 euros. El president de l'AVA, Josep Puig, ha avançat la xifra provisional de recaptació de les tres activitats benèfiques que s'han celebrat aquest cap de setmana a Calella i, com comentàvem fins ara, el Mercat Solidari de Segona Mà, la Caminada per l'Ictus i l'espectacle Avancem Junts. En total, uns 4.600 euros que aniran destinats a finançar els diversos programes de voluntariat i suport assistencial que realitza l'entitat.
Puig ha afirmat que els voluntaris de l'Hospital de Calella estan compromesos en mantenir un intens calendari d'activitats solidàries per cobrir totes les despeses que tenen. A les pròximes del calendari són la Castanyada el 30 d'octubre i un concert de gospel a la nit del 30 de desembre.
El dia 31, que és el dia de la Castanyada, a la Fàbrica Llobet hi haurà 7 o 8 grups de música des de les 9 de la nit fins a les 3 de la matinada, amb castanyes, panellets, entrepans, de tot, i la gent per ballar. Ara fem un acte gran que direm que vingui gent i disfruti i puguem treure alguns diners. I llavors també tindrem una altra activitat que serà, em sembla molt, que ho anunciarem el 30 de desembre, que els de Fil de Gospel faran una espècie d'espectacle allà a la Sala Monosar de Gospel Nadales. I seran les dues últimes activitats que farem aquest any.
El pressupost anual de l'AVA és aproximadament de 140.000 euros. Amb ell tiren endavant els programes de voluntariat hospitalari, el taller L'Encenall, per la integració de persones en risc d'exclusió social, el taller d'atenció a malalts d'Alzheimer, el servei de rehabilitació per a malalts d'ictus o el servei de suport immediat a domicili en el tram final de la vida.
I el Rancho Bonanza ha recaptat 200 euros per la Marató de TV3 durant la jornada solidària del seu tercer aniversari. Es va celebrar dissabte al matí i va incloure diverses activitats, entre les quals una exhibició de doma amb cavalls abandonats, una demostració de coaching i dels tallers de teràpies per persones discapacitades.
La recaptació ha estat gràcies al preu de l'entrada que van pagar els assistents i que era d'un euro. Tots els beneficis es destinaran a la Marató de TV3 dedicada enguany a la investigació i a la lluita contra el càncer.
I en esports, el club de futbol Calella segueix invicte en Lliga després de guanyar el camp del Mataró Atlètic per 1-4.
L'equip de Feder Saracho arriba al partit amb 5 baixes, però ràpidament es va posar el partit de cara, avançant-se en el marcador en el primer minut. Es va arribar a la mitja part amb un 1-2 al marcador, però en el segon temps els callencs van arrodonir la feina amb dos altres gols i certificant la seva condició d'invictes a la Lliga.
En bàsquet, el Fundació Miquel Valls paga amb una derrota el seu desencert a Cistella en el partit contra el Parets, que va acabar amb un marcador de 66 punts a 80.
El partit es va iniciar amb un joc molt igualat que va portar a acabar el primer per quart amb un 15-19 desfavorable. El segon quart es va estar marcat per la defensa zonal del Parets, que va arribar a tenir 14 punts d'avantatge. A la mitja part s'ha englobat el marcador de 33 a 42. Els d'Àlex Muñoz van saber reaccionar al tercer període, que van acabar amb empat a 53. En el darrer quart i el desencert en atac, les errades en defensa van estar aprofitades pel Parets per acabar imposant-se per un 66 a 80.
El sènior femení del Club Bàsquet Calella guanya a pista del Club Bàsquet SAP per 58 a 64.
L'equip d'Àlex Morales va haver de treballar de valent per endur-se el partit, tot i que a la mitja part ja guanyava per 25 a 30. La segona part el partit va ser molt igualada, entrant al darrer quart amb un avantatge de 8 punts. Les calellenques van saber gestionar-lo amb una magnífica defensa.
La UEC Calella aconsegueix una victòria molt treballada a pista del Parets. Els calellencs van guanyar per 23 a 24.
Partit molt igualat des de l'inici, que els calencs van anar agafant mica en mica el top fins arribar a la mitja part amb un avantatge de 3 gols, 9 a 12. A la represa, el Parets van arreglar les diferències fins a empatar a 18 gols en els darrers minuts. Els de Sala Puig van saber aguantar la pressió i es van acabar imposant en el marcador.
En tenis taula, el Termotur masculí ha desencadenat la tercera victòria consecutiva a pista del Tramuntana en un partit molt ajustat per 3 a 4. I ara el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica amb Sergi Gallego del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda. Avui, els pròxims dies, predominarà el cercerè o poc ennuvolat amb una temperatura suau i agradable amb valors que volten a hores d'ara els 19 i els 24 graus. Aquesta estabilitat meteorològica es mantindrà, com deia, els pròxims dies amb un anticicló que estarà més present de cara a dimecres quan la temperatura pujarà i s'assoliran valors al voltant dels 25 graus.
Net i Polit us ha ofert el temps.
net i polit. Higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i polit. Carrer Sant Jaume 442, Calella.